avui a la tertúlia amb els periodistes Joan Julivert, Neus Tomàs i Josep Martí. A l'Ull de Poll, Dian Riba.
Passem un punt del matí. Ui.
De bo, eh? Setmana de vacances, tots plegats.
Què, Josep Martí? Veu, veu.
Pues, una història molt trista per aquest xicot.
Molt.
L'única cosa que no és inimaginable.
Que no és inimaginable?
No, crec que no. I que a les policies i als serveis d'espionatge s'infiltren. I per infiltrar-se han de buscar cobertures. I com millor cobertura tens, més bé fas la teva feina. Després ve el judici moral sobre això. Però inimaginable no és. No és. Al Regne Unit hi ha el cas dels Spy Cops, que són centenars de policies infiltrats amb vides no de relació de noviets o d'una parella d'un any i mig. No, no, parelles que han tingut fills.
Però això, tu no creus que el que demostra és que la percepció que té... És una la policia del que està passant a Catalunya amb la realitat.
És que aquest és el problema.
Perdona que ho enllaci amb una cosa. A partir del moment que les visites del president del govern d'Espanya o del cap de l'oposició i futur o candidat pel Partit Popular i possiblement futur president del govern d'Espanya com potser Alberto Núñez Feijóo venen aquí a Catalunya a passar el platet i que no aquí que hemos hecho la paz i que els altres que no sé no sé quantos, això a mi m'enllaça que la realitat és que això de Catalunya ho veuen encara com una gran preocupació.
Clar, però és que, és a dir, jo estic d'acord, els serveis britànics, això per exemple, el Javier Marías en les últimes novel·les que va fer, explica això, no? Aquests infiltrats que arriben fins i tot a tenir famílies paral·leles a la seva pròpia, per poder treure informació. La pregunta és, la policia deu elegir els objectius d'on treure informació? Per què escull els moviments independentistes i socials que reclamen millores en l'habitatge, etc, etc? És a dir, segons el Ministeri de l'Interior espanyol, són delictes fer organitzar-se socialment per reclamar drets de la ciutadania? Ens estan dient que sí.
Perquè actuen de manera prospectiva. És a dir, perquè en teoria, és veritat això que dius, i podem anar als serveis secrets del Regne Unit o als francesos, i moltes vegades no només abusen a nivell sentimental, per entendre'ns, sinó que van amar més, però... Clar, aquí la cosa és...
Per això ho entendríem contra un grup terrorista.
Clar, aquí la cosa... Clar, una cosa és... Hi ha algun tipus d'ordre judicial? No consta, no? Perquè, clar, una cosa és que hi hagi informants, que han de ser-hi, o els topos de tota la vida, que també és lògic. Una altra cosa és que, com que encara estan buscant les urnes del 2017, doncs ara o no arriben o es passen. I llavors, que tu tinguis gent en moviments que el que fan és demanar el dret a l'habitatge, que siguin de col·lectius de la lluita antiracista o de moviments socials, on no hi ha cap sospita de que s'estigui cometent o es pugui cometre algun acte delictiu, no hi ha una explicació des del punt de vista policial i ja no dic des del punt de vista democràtic.
I jo afegiria una cosa, és a dir, pel que ens ha dit el Marc... Aquests moviments tenen assemblees obertes. Si tenen assemblees obertes en les que qualsevol hi pot participar, per què cal desplegar tot aquest moviment d'informants, qualsevol ciutadà?
Però no la infiltren per les assemblees obertes, la infiltren per tenir accés a informació que no és la que hi ha en aquestes assemblees.
Però ens diu el Marc, que tampoc no el va interrogar en cap ocasió, que l'acompanyava en aquestes assemblees obertes.
Però són figures diferents, perquè ara estem parlant de la policia. Però, per exemple, quan el Congrés dels Diputats, a l'any 2014 o el 15, o el 16, no sé quan va ser exactament, però a la Comissió de Fons Reservats, es fixa com a objectiu del Centre Nacional d'Intel·ligència el secessionisme català, i això és una decisió pública del Congrés, i tu saps que en aquell moment... Els serveis d'intel·ligència el que fan és activar els seus protocols. Els seus protocols passen per comprar xivatos, per tindre gent a la que poden parlar obertament, perquè simplement el que fan és tindre una conversa de com veuen les coses. I després hi ha un pas més enllà, que és infiltrar amb cobertures identitats falses, feines falses, vides falses, això pel que fa als serveis d'intel·ligència. La policia, a través de les brigades d'informació, com s'hi diga ara, de maneres menys sofisticades o fins i tot doncs, en d'altres procediments, no sé exactament com va des del punt de vista jurídic, però quan detecta que en algun ambient es poden donar situacions doncs, de delinqüència o de risc, o el que sigui, posa les paraules que vulguis, doncs acaba utilitzant també aquestes figures. Ja una vegada se sap que és la part de la feina que no han fet bé, doncs vinga, canya el mono a denunciar, a garantir-te els drets i tot això. Jo l'únic que deia és que la paraula inimaginable, aquest senyor amb el que han parlat, doncs el que li han fet és una destrossa emocional i en això pues, tota l'empatia i que busqui les pessigolles per a ressarcir-se en el millor que pugui. Però inimaginable no és la paraula. Perquè no, això, no. Ara si sortíssim al carrer i poguéssim posar-nos unes ulleres,
sí, el problema, Josep,
unes ulleres de detectar gent, pues, quedaríem
però
quedaríem
el parats. Problema és que no sigui inimaginable, en el sentit que jo puc entendre que hi hagi infiltrats que apuntin a objectius que són manifestament arriscats des del punt de vista de la delinqüència o de qualsevol fet delictiu. Els moviments socials, que en tot cas el que presenten és un element de dissidència amb el sistema, en principi no tenen cap element indiciari de delicte.
Però mira, per exemple,
organitzar-se socialment per defensar el dret de l'habitatge o la independència de Catalunya no és un indici de delicte. Que per mi arribi a ser imaginable que el govern persegueix la dissidència o l'organització política, civil i social, home, em posa en alerta en relació a quin estat de dret
jo
tenim.
Jo de Girona no puc parlar perquè no m'ho conec. Però, per exemple, a Barcelona, que m'ho conec una mica, les policies, i parlo que en plural, però sobretot qui garanteja ara la seguretat ciutadana, que són els Mossos d'Esquadra, dius, escolti, jo... El moviment Ocupa, professionalitzat, amb presència de persones de l'estranger i tot això, em convé tindre infiltrats o no em convé? Si detecto que en aquests ambients hi ha individus que d'una manera o altra tenen relació amb grups que militen en l'anarquisme radical, he de tindre o no he de tindre infiltrats? La resposta pot ser que sí, pot ser que no. I no estem parlant del que nosaltres pensem. Simplement analitzant com se prenen aquestes decisions. Si arriben a la conclusió que sí, doncs a la bona nova, allà, pues a la millor clavat allí, tirant petardos i fent vida com ells, pues a la millor tenen un madero. Això va així, no és inimaginable. I és veritat que quan es produeix el que ha passat a Girona, en aquest cas que del que estem parlant ara, doncs efectivament hi ha prou elements per a que algú o perquè la persona afectada consideri que el mal que li han fet mereix ser perseguit i mereix ser ressarcit. Són debats diferents.
El mite dels anarquistes que venen de mitja Europa a destrossar Catalunya i després no apareixen mai és un clàssic que els mitjans també m'han ajudat a construir, perquè és molt llaminer, però en fi... si tu vas a les cases ocupes, veuràs que la gran majoria
antic, són d'aquí.
Són d'aquí. De fet, a la Bona Nova, molts dels que hi havia eren fills de la Bona Nova. Per tant, doncs, està bé, el mite de l'anarquista italià, però crec que té una part de constructe atractiu mediàticament i que n'hi ha, i hi va haver una detinguda en el seu moment als aldarulls, però no són la majoria. I després... Jo, el moviment Ocupa, ara aquí hauria de venir el Jesús Rodríguez o gent que l'ha estudiat molt bé, és a Barcelona especialment, és un moviment que fa dècades que existeix, i no cal parlar de la Casa de la Muntanya o aquesta que es va fer aquestes dues que es van fer tan famoses 15 dies d'aquest any i que suposo que no tornaran a ser famoses a no ser que hi hagi una altra campanya municipal. Però realment els nuclis delictius a Barcelona o a Girona estan en els àmbits que defensen el dret a l'habitatge o que combaten el racisme? No ho sé.
Jo no tinc idea, però el que sí que sé és que la policia quan ha de fer dispositius, i en això tots els que estem aquí pues sabem que si demà es convoca una manifestació hi ha serveis d'intel·ligència per a determinar quantes furgonetes de l'Abrimo col·locaràs, quants policies has de, que en teoria haurien d'estar a casa mirant una sèrie de televisió, aquell dia estiran amb l'uniforme i el casco preparat, totes aquestes coses.
Però Josep, això són serveis saber, de seguretat, no, quan hi ha una manifestació però, convocada i tu creus que hi poden haver aldarulls. I de fet, això, totes les manifestacions, a dins hi ha gent,
però,
hi ha policies.
Amb l'ordre públic, però, no amb marges delictius preparats.
Però no m'ho deixat acabar. El que et dic és que per a saber, per a que a Travessera de les Corts els senyors amb l'uniforme dels Mossos que manen i prenen decisions puguen prendre aquestes decisions sobre quin tipus d'operatiu posaran en marxa, el que necessiten és informació.
Uh-huh.
I la informació la donen els xivatos i els infiltrats. Principalment els xivatos, sí, però, que són més fàcils
Josep,
i més baratos.
Però, Josep, estem parlant d'objectius.
Però també els infiltrats.
Sí, però estem parlant d'objectius. I aleshores, una cosa és que tu et marquis un objectiu en l'àmbit de l'ordre públic, no de l'organització criminal, en el qual tu infiltres uns policies senzillament perquè tinguin informació de com controlar l'ordre públic en funció dels moviments que puguin percebre o intuir d'aquella manifestació. Però posats a perseguir objectius d'organitzacions criminals, que és el que sembla que ha passat a Girona, perquè no era una qüestió d'ordre públic, estaven buscant com s'organitza un moviment per aviam si hi havia indicis de delicte o accions delictives, doncs podrien tenir infiltrats al carrer Gènova.
Jo no,
que
no,
el mateix Tribunal Suprem veiem, parla d'organització
no tinc,
criminal.
No tinc cap interès en defensar
el policia. Que quan tu marques els objectius, però, els hauries de marcar en funció dels indicis de delicte.
No tinc cap interès en defensar aquesta actuació. El que dic és que el que buscaven, o el que suposaven buscaven, equivocant-se, excedint-se, però que a l'hora d'entrar en contacte en un col·lectiu, l'objectiu final d'enviar algú en una cobertura a viure una vida que no és la seva durant un any, dos anys, tres anys, no té per què ser el dels ocupes, no té per què ser el dels drets d'alimentació, no té per què ser aquestes coses. El que aquí ha molinat però durant molt de temps, i en això crec que és bastant fàcil d'entendre com un estat s'amoïni de veritat, és els moviments més radicals, per utilitzar una paraula que tots entenem, que d'una manera o altra, al marge que estiguessin en entorns de causes més socials, podien provocar moviments o fer caure la balança cap en un cantó en el tema de la independència. I la majoria de coses que han fet s'expliquen per això.
Estic totalment d'acord que tots els estats intenten que quan hi ha un risc de trencament, de fractura, és igual, que moltes vegades l'han vist més allà que aquí, o se l'han cregut més allà que aquí, però això seria un altre debat, doncs intentin fer el possible perquè no passi. El que passa és que hi ha d'haver unes mínimes regles i, per tant, que hi hagi una mínima base, perquè si no, saps, ara em permetràs la broma, i entenc que és una broma, però llavors, si no, que comencin a infiltrar policies a despatx d'advocats de mitja Espanya, perquè com que molts despatxos d'advocats es treballa per ajudar a blanquejar diners, doncs escolti, sap què? Anem a posar policies a tots aquests...
Una vegada explicat, perquè crec que no es pot dir que és inimaginable, després afegeixo jo també, i aquest és, ja no és una opinió sobre aquest cas, és una opinió sobre tots els casos, jo crec, o almenys l'estat amb el que a mi m'agradaria viure, no s'investiga ningú sense tutela judicial efectiva, és a dir, sense que un jutge al darrere hagi dit sí, hi ha elements suficients per a aquest paio li posessiu a sobre els mitjans que considereu. Sense això és fotut i no es pot aprovar. Estic d'acord en això.
Són les 10 i 14 minuts. Marga, no cal. Tranquil, ja està tot arreglat, Marga, tranquil·la. No, és que és una cosa d'una trucada que hem de fer per després. Un minut per un quart d'onze he rebut... Mira, hi ha dues coses, dos amics meus, que es diuen Jordi tots dos. Un es diu Jordi Bosch, sempre diu, és que a Madrid es van creure més això de la independència que els catalans.
Només calia escoltar la fiscalia...
S'ho van creure més, és a dir,
el judici el Suprem.
Marxen. I la segona és d'un altre Jordi, que és en Jordi Graupera, que diu que... el que acabo de sentir que és una barreja d'odi i d'ignorància perquè demostra que no saben res de nosaltres i que tenen molta més por del que sembla. Què és això? És que tu és... Per què ho fan això? Per què fan això? En fi, bueno, escolta'm, que hi ha unes eleccions de diumenge?
Hi ha unes eleccions, sí.
un moment, que ara en parlem.
L'aigua no cau del cel. El canvi climàtic fa que plogui menys i allarga els períodes de sequera al nostre país. L'aigua avui no podem deixar-la córrer. El govern de Catalunya invertirà més de 2.400 milions en el pla de gestió de l'aigua per construir dues dessalinitzadores noves, modernitzar els regadius i augmentar la producció amb nou plantes de regeneració més. L'aigua no cau del cel. Estalviar-ne és cosa de tothom. Generalitat de Catalunya.
Inicia en la secció de ciència una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ara que Movistar està portant el 5G Plus per tot Espanya, potser és el moment de canviar-me una tablet 5G?
I tant, perquè ara, per celebrar l'engròs l'arribada del 5G Plus a Movistar, tens una Samsung Galaxy Tab S8 5G des de 0 euros al mes amb mi Movistar. Vine-la a buscar a la botiga que tinguis més a prop. Movistar, la teva vida millor.
Hi ha qui, quan sent bé, pensa en vacances, en viure, en viatge i en volant. Perquè ara pots conduir un Cupra Formentor amb entrega immediata per 280 euros al mes amb MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acosta't al teu Cupra Garage o descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Dani, amic, molt top la gelateria que em va recomanar. Moltes gràcies.
Maria, com m'estic recordant de tu. Estem fent la ruta que ens vas passar i ens està encantant. Mil gràcies, ets un solete.
Tots tenim un amic o amiga solete que sap els millors llocs, plans i rutes. I si et descarregues l'app Guia Repsol, el solete ets tu. Descarrega-te-la ara i podràs guanyar un pla solete de fins a 100 euros per tu i per qui tu vulguis. Guia Repsol. Connectem els millors plans amb tu.
Aquestes vacances, viatja per menys i gaudeix més. Aprofita les rebaixes de viatges al Corte Inglés i navega amb Costa Cruceros des de 699 euros amb taxes d'embarcament incloses. Reserva fins al 7 d'agost amb el millor preu. A més, els nens viatgen gratis. Consulta les condicions. Amb les rebaixes de viatges al Corte Inglés, més viatges, més gaudeixes.
El perquè de tot plegat.
Molt interessant perquè estem fent aquí, ara estem parlant gairebé semiòtica. S'acaba la campanya electoral i abans, després parlem de correus i tot això, però i he de dir que a mi la campanya a mi m'ha decebut molt. Molt, m'ha decebut molt. I ara ho puc dir-ho per molts motius. A mi em sembla que és és a dir, és estèticament reprovable i crec que no li fa cap favor que ahir el candidat del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, no estigués en el debat a 4 i, en canvi, avui sortit parlant de Rafael Nadal i de Florentino Pérez a la portada del diari AS. O sigui, jo crec que això estèticament és reprovable. Jo demà que és l'últim dia oficial de la temporada de RAC1, dilluns comença tota la temporada d'estiu de RAC1, menys el món a RAC1, que el farem en directe i que encara no s'haurà acabat la temporada, que acabarem dilluns. Demà, però, explicarem què ha passat amb el PSOE, per exemple, i amb Pedro Sánchez. Què ha passat amb Yolanda Díaz. I què ha passat amb Alberto Núñez Feijóo. I ho vull explicar perquè han passat coses. I perquè em sap greu. Però no... Evidentment, per la redacció del programa, primer, per la ràdio...
Quants oients tens?
Espera, i anava a parlar pels oients que tenim, i em fa molta... I a mi explicarem què ha passat. És que molta gent es posarà les mans al cap del que ha passat. I no podem néixer per la vida. Jo sé que el que pugui de demà juga en contra meva, però m'és igual, perquè jo crec que és la dignitat de l'equip del programa i la dignitat dels nostres oients. O sigui, és molt important el que ha passat tots aquests últims anys a Catalunya, des del 17. Que en aquest programa, però també en aquest... És a dir, que això de... una entrevista en directe audiovisual, no un diari, audiovisual, que s'emeti en directe, tinguin pànic a venir perquè no facin un Casado, em sembla molt lleig. I comparar Catalunya, com algú ens ha dit, comparar Catalunya amb Andalusia, o comparar Catalunya amb Castella-La Manxa, de dir, bueno, és clar que tampoc donem entrevistes a Ràdio Castella-La Manxa, quan aquesta emissora és la cinquena emissora més escoltada d'Espanya, tocada la quarta, no fotem.
I és que, a més, amb tots els respectes per Andalusia o Castella-La Manxa i els seus mitjans i els seus professionals, però d'entrada, primer, Catalunya continua sent aquell elefant que tenen allà i que uns han fet veure que no existeix, els altres ja estan agafant el bidó de gasolina per si poden tornar a incendiar-la, i, però a banda d'això és que aquí hi ha partits amb representació al Congrés, fins i tot aquells que diuen que no saben què van a fer a Madrid o que es queixen tot el dia a Madrid, però que es presenten a les eleccions i seran diputats allà, que van decidir qui era president la passada legislatura i poden tornar a ser decisius en la propera, en funció de l'aritmètica parlamentària. Per tant, Catalunya és un escenari, no només políticament, sinó a nivell aritmètic, que té una importància que, amb tots els respectes, no, potser no tenen altres comunitats. Però això, és a dir, les campanyes s'estan dissenyant cada cop més per anar al fetge de la gent i no al cap. I els mitjans i la gent han decidit, alguns resignadament, altres intentem combatir-ho, que sigui així. Per tant, és un error i una falta de respecte als centenars de milers d'oients que té aquesta emissora. Però també et dic una cosa, m'ha passat, a mi hi ha partits, Junts sempre em donaven entrevista a la campanya electoral, sí. I aquest cop han decidit que no, perquè Miriam Nogueras no té 40 minuts en 15 dies per atendre'ns. Vull dir que...
Pues em sembla, tenint en compte la força del diari, em sembla tan deplorable com l'altre.
Com que al final es, a vegades decideixen allà on creuen que poden estar més còmodes, on creuen que les no hi haurà repreguntes, que a vegades és mentida, perquè després la gran majoria intentem fer la feina el millor possible. Però s'ha decidit que les campanyes acaben sent així. El senyor Feijó, a no ser que l'estigui donant avui, que no em consta, crec que el País no l'entrevistarà. A mi em sembla inèdit.
I evidentment el País l'ha demanat, evidentment.
Evidentment, igual que l'ha demanat el diari, que tampoc la tindrà. Doncs estan passant coses que fa 15 anys ens hauríem posat les mans al cap, i per tant a mi em sembla molt bé que el senyor Pedro Sánchez vagi a la Pija i al Quinqui, perquè hi ha moltíssima gent que potser no estan en el nostre entorn que tenen aquest tipus de programa com a referència. El que no em sembla bé és que vagis allà i després no vinguis aquí, per posar un exemple, no?
Jo hi ha una... No, sí, entenc que cadascú amb la seva i que tothom pot... Mira, per exemple, amb el tema de Sumar, que diguem-ho que té un discurs amb Catalunya, és evident que quan vingui aquí no li preguntarem només per la reforma de les pensions i per l'atur, és evident que li preguntarem, escolti una cosa, els indults, jo crec que hi ha un abans i després amb Pedro Sánchez a l'entrevista de Puigdemont, i no perquè li vam fer l'entrevista a Puigdemont, sinó que com gestiona el que va dir Sánchez, que jo crec que és la gran pífia de Sánchez respecte a Catalunya, que és quan diu que tiene la misma credibilidad que la declaración de independencia y tal, es tan breve... Bueno, un moment. ¿Usted pot garantir que no va haver-hi cap emissari del PSOE? Perquè, clar, com digui que no, el senyor Sánchez no vol venir perquè potser sabem els noms, no? Clar, llavors, una altra cosa, que ella se'n pot sortir d'això, perquè teòricament se'n podria sortir d'això, però ella tot això li fa por. El Yolanda Díaz a mi em sembla lamentable. I t'ho he de dir, em sap molt greu, molt greu. Pablo Iglesias sempre era el primer que deia, sí, quin dia em voleu, aviam, aquest dia no puc, aquest dia. Quan era, repeteixo, candidat de Podem. Tres a favor, tres en contra. Però el primer que deia sempre, Yolanda Díaz, és no. No.
I Catalunya li interessa, eh?
I Catalunya li interessa molt. Aquí... Però el resultat de Catalunya, atenció, perquè és que el que està passant ara aquí és que hi ha molta gent que comença a veure. Bueno, és que clar, és que hi ha un problema. És que només aquí... es foten... Catalunya, perdó, eh? Ara diré una cosa, perdoneu. Pràcticament no s'ha parlat de Catalunya. I només utilitzen Catalunya per la majoria de vegades per llançar merda, quan els interessa. És a dir, fem Catalunya aquí, el merder de Catalunya, el Cristo de Catalunya, perquè els catalans, perquè la independència, ve aquí Núñez Feijó, es reuneix amb els de sempre, perquè sempre es reuneix amb els de sempre, després, bueno, fotrem aquí perquè l'independència...
També és veritat
que... Si passen la llista d'independentistes, no tots...
També és veritat que si tu mires les enquestes i pregunten pels indults o per la reforma del Codi Penal, a Pedro Sánchez, a Catalunya, no ho sé, perquè sembla que el PSC pot guanyar, ja veurem si amb més diferència o menys. però que això li passa factura a la resta d'Espanya electoralment. És a dir, quan tu dius serveix per llançar, bueno, és veritat que en aquest cas, pel PSOE, té un component de desgast electoral, com el té aquí Esquerra, haver-se assegut en una taula a negociar, perquè va considerar que l'independentisme màgic tenia el recorregut que tenia, i que era el que va ser el 2017, i que...
Pues llavors, amb el que m'estàs dient és que, efectivament, hi ha un problema a Catalunya.
Jo ho he dit al començament, que l'elefant estava a l'habitació.
Que tenen un problema a Catalunya, però, que no el volen veure, que tenen un problema a Catalunya, o que no ho volen dir, que tenen un problema a Catalunya.
Però no és només un problema. És a dir, sí, hi ha un problema a Catalunya, i precisament perquè hi ha un problema a Catalunya n'hauríem de parlar. Però aquí hi ha diversos elements que des d'un punt de vista freguen la qüestió més absurda. Anar a buscar només els mitjans amics és només quedar-se amb els que ja tens. Per tant, és no aspirar a ampliar el teu radi d'acció. Per tant, des del punt de vista polític, no crec que sigui molt rendible. Estaria bé que vinguessin a Catalunya a intentar convèncer del seu programa. El problema que tenen és que no tenen prou nivell per fins i tot arribar a convèncer d'allò que fan. És a dir, quan el senyor Pedro Sánchez pren la determinació, si és que la pren, d'anar amb uns emissaris a parlar amb el senyor Puigdemont per oferir-li un indult, és relativament fàcil de defensar en relació a allò que havia dit de portaré el senyor Puigdemont a la justícia espanyola, perquè no hi hauria indult si aquest senyor no passava per la justícia espanyola. És tan fàcil d'explicar-ho com això. Tan fàcil com això. De la mateixa manera que quan la senyora... Jo entenc que la senyora Yolanda Díaz, el problema que té és que hauria de respondre a Catalunya sobre si hi pot haver o no un referèndum. Entenc que aquesta és la qüestió que la neguiteja per poder donar explicacions a Catalunya. En moltes ocasions, Pablo Iglesias i el que havia estat l'entorn de Podem havia defensat un referèndum. Però que jo sàpiga, mai no havia parlat de referèndum d'autodeterminació.
Mai.
Tan senzill com això, senyora Yolanda Díaz, tan senzill com això. Vostès tenen una aposta, que és consultar els catalans en relació al seu estatus polític. Que això, a més, molts catalans ho comprarien. Molts catalans hi estarien d'acord. I molts catalans podrien baixar-se de l'independentisme màgic que apuntava la Neus si des d'Espanya hi hagués aquesta oferta, una consulta sobre l'estatus polític. Per tant, és una qüestió de falta de nivell. Però, a més, és una falta de respecte a la llibertat d'informació, que és el dret de la informació de la ciutadania. El periodisme es deu al dret de la informació, però no només el periodisme, sinó tots els sectors que conformen la informació, que són el periodisme i les seves fonts. Les fonts també han de tenir un respecte per la ciutadania.
Sí, l'entrevista no li donen a Jordi Basté, l'entrevista li donen als veïns.
Aquí està, i és tan greu, ha arribat a ser tan greu, que des d'un senyor tan important com el senyor Esteban González Pons, que és un senyor molt influent dins del Partit Popular, ha amenaçat els treballadors de televisió espanyola.
És molt bèstia.
És que és molt bèstia. Ha amenaçat els treballadors de televisió espanyola. I ho hem normalitzat. No he vist grans titulars d'un senyor tan influent com Esteban González Pons amenaçant els treballadors de la televisió pública. És que és molt bèstia el que s'està fent en aquest país en relació al dret
a la informació. Núñez Feijóo, és probable, veurem què passa, encara queden 2 dies. Núñez Feijóo dona una entrevista a l'AS i no dona una entrevista al País. Està a punt.
Cada vegada
sent del mateix grup, deixa-m'ho dir.
Cada vegada hi ha més ciència detrás de les campanyes electorals.
Més màrqueting
i millor ciència. I més dades, i més anàlisis de dades, i més canals d'informació, i més mitjans, i la societat està més polaritzada. I, per tant, la gestió dels propis interessos ha sempre estat en l'equació. Però va haver un dia que hi havia 10 ràdios, 10 diaris, i segurament la democràcia no estava tan corcada per les bases com ara en el tema de la informació. Però aquella època va passar. És a dir, tu per què has vist a Sánchez fent en un mes tota classe de shows a les televisions i a les ràdios i fent la voltereta i la doble voltereta i la triple voltereta? Perquè esta vegada li ha agafat un rampell de prioritat democràtica i de donar explicacions a tot hora i tot això? No. Saps per què? Perquè el seu equip de campanya va determinar: estem per sota, ens hem de comportar com un aspirant, encara que siguem el president del govern, i per tant ens cal estar tot arreu. Per què Feijóo no va anar ahir al debat de Televisió Espanyola? Escolta, anem per davant, ja hem guanyat, ara volen que això sigui un partit a doble volta, i el partit, la final de la Champions, ja la vam guanyar fa 12 dies. I per tant, que els bombin, no hi anem. El nostre interès és aquest. I això ho pots aplicar a tot, i cada vegada es va intensificant i accentuant aquesta manera de fer, de tal forma que la Neus és la primera de la història que un candidat, en aquest cas de JxCat, no li dona una entrevista. O un altre no li haurà donat en un altre. En això, revertir-ho serà molt complicat, entre d'altres coses, perquè la tendència de la política és cada vegada, com la de les empreses, fixa't com se gestiona la comunicació als grans equips de futbol del món. És a dir, cada vegada adquireix més importància al canal propi, és a dir, vull parlar directament amb la gent i si puc estalviar-me...
No, perquè la narrativa la vull la meva,
si
no
vull, l'altra. Si puc estalviar-me el mitjancer, me l'estalvio. I llavors, el que dius, sí, és veritat que des del punt de vista teòric, i jo crec que des del punt de vista real, tot això ha sentit perquè hi ha uns actors polítics, hi ha una ciutadania que vota, al mig hi ha una intermediació honesta per a servir informació. Però això ja ha deixat de funcionar en la majoria de casos. I et diré més, fins i tot en aquells espais en els que suposadament això segueix funcionant, com els cara a cara, com els debats, tot això, funcionen més com a negoci, entre cometes, per al mitjà que ho organitza, en favor de l'espectacle, del show, del combat, del moment èpic d'una campanya, que no pas per servir informació a la ciutadania. Vull dir que en molts de casos, fins i tot, això només se'ns aguanta des del punt de vista teòric, perquè a la pràctica, quan es posa en marxa, acaba servint el ciutadà, pues sí, sempre és l'últim en aquesta equació. Hauria de ser el primer? Sí, però sempre és l'últim.
En el cas, per exemple, de la Televisió Espanyola, clar, si els candidats que aspiren a ser presidents del govern, i en aquest cas el que té més números segons totes les enquestes, no creu en la televisió pública, la ninguneja d'aquesta manera.
És que no creu ni en correus, ni en televisió pública, ni...
Què han de fer els ciutadans? Saps què vull dir? És a dir, perquè al final el senyor Feijó està aplicant la plantilla que va aplicar a Galícia, i només cal parlar amb periodistes gallecs que l'han conegut i tractat, i en alguns casos patit, durant molts anys. La televisió gallega és una de les televisions més partidistes que existeix arreu de les comunitats autònomes.
Al costat de la de Madrid.
Però, bueno, Silvia Inchaurrondo la van fer fora, ara que s'ha fet famosa de Telemadrid, per una entrevista incòmoda a la senyora Ayuso.
Per això ho dic.
Perdoneu-me, que són les 32 minuts, perdoneu-me.
Què passa?
Tenen riba, bon dia.
Hola, Basté!
És que no hi ha ni...
passa per no venir.
Que esteu dient.
Hosti, no, és que...
Tot esteu dient des de les 9 del matí.
Està
anat apuntant coses a cada...
Està Menorca, eh?
A cada cosa que anava... Sí, estic a Ciutadella. He anat apuntant coses a cada tema que anava traient, perquè he pensat, bueno, ara et donarà pas i diràs alguna cosa. Però vaja, ja no me'n recordo de res del que havia apuntat, vull dir que...
Bueno, pues no, mira, ara et preguntaré...
Bon dia a tothom. No, bàsicament...
Òscar.
Vull reivindicar, Basté, que és veritat que sóc fora, perquè és una cosa que tenia prevista, diguem-ne, però vull reivindicar que els ulls de poll sempre hi som, eh? O sigui que allargant temporades, havent-hi campanyes electorals, marxant de vacances, és igual, però o Pere Mas o Servidor sempre hi som, i bueno, crec que ens mereixem un augment de sou. Fins aquí la meva primera intervenció en el programa.
Val.
No, sobre la campanya electoral sí que vull dir una cosa de tot això que estàveu parlant, si em deixes, Jordi, molt ràpid. Que és que té raó la Neus amb explicació. Teniu raó tots amb l'explicació que feu. El Josep Martí fa una explicació més forense, la Neus fa una explicació més emprenyada, amb això de que cada vegada van més al fetge i menys al cap, però sempre ha passat això a les campanyes electorals. O sigui, els polítics sempre han tendit, i els propis mitjans hem caigut en aquesta trampa, de que les campanyes electorals siguin un espectacle on no es parla dels temes sectorials. I moltes... Jo ara fa temps que no segueixo campanyes, però les campanyes es feien abans, no sé si encara se'n fan, Neus, actes sectorials, als quals els propis mitjans de comunicació no els hi feien ni punyetero cas.
Clar, però tens raó, Tian, una cosa només. Alguns en fan, per exemple, aquí, jo què sé, Secot, doncs, fa l'econòmic, o per exemple, va passar una cosa raríssima a les últimes municipals, i és que el debat que feia sempre des de la Federació d'Associacions de Veïns, per primer cop no es va fer, que és una cosa bastant inèdita, perquè enviaven els terceres espases, cosa que és criticable. Jo crec que algú que es presenta a ser alcalde o alcaldessa de Barcelona ha de voler estar en un debat que organitzen les associacions de veïns, però més enllà d'això, jo crec que el que passa és que estem anant una mica més enllà. No és que ja no hi hagi debats sectorials, és que en els debats, o cara a cares, o el que sigui, no es parla pràcticament ni d'economia, ni per suposat de canvi climàtic, ni parlem del Falcon, de coses raríssimes.
Sí, correcte. No, el que volia dir és que això ha passat sempre, però que passa, és veritat, cada vegada més. Però després em sembla que hi ha una cosa que no anem... Vaja, per aportar una cosa, o intentar aportar una cosa nova en el debat, que és que em sembla que no n'hem parlat prou d'això, que és, a mesura que va canviant el món de la comunicació, els partits polítics, òbviament, s'hi van adaptant. La política va començar fent mítings electorals. Primer, a l'època de la República, feien mítings a Mestalla, perquè era la manera d'arribar a moltíssima gent, o a places de toros. Ara els mítings tenen cada vegada menys sentit, és perquè vagin les teles i agafin el tall. Però després vam passar a l'època en què els polítics van detectar que havien d'anar als programes d'entreteniment. Encara ho hem vist en aquesta campanya, amb Ana Rosa i amb l'Hormiguero, etc, etc. Després va aparèixer Twitter, que ens va semblar que allò canviava les campanyes ja d'una manera radical. Però en l'episodi aquest del Pedro Sánchez, en el podcast de la Pija i la Quinqui, em sembla molt rellevant, perquè tinc la sensació, a més, que cada vegada, més en les campanyes, els polítics tendiran a anar més a buscar, no dic que no vagin a RAC1 ni que no siguin entrevistats pel diari, però aniran a buscar cada vegada més aquest nínxol de gent que cada vegada consumeix menys mitjans generalistes, que escolten més podcast, i serà més fàcil que veiem a Pedro Sánchez, a Núñez Feijóo o als polítics del futur entrevistats per la Pica i la Quinqui, per l'Ibai, per l'Esporcito, pel Jordi Wild, pel que sigui, buscant un tipus de públic que ja no consumeix aquests mitjans. I jo crec que ho hem vist per primera vegada en aquesta campanya, amb aquesta famosa entrevista del Pedro Sánchez, de la Pija i la Quinqui, perquè és que vosaltres mateixos sabeu millor que jo que la canalla no llegeix un punyetero diari, no miren la televisió convencional i s'informen per altres vies. Llavors, fent deferència com el Martí, si hi ha un milió i mig de nous votants en aquestes eleccions i no consumeixen aquests mitjans de comunicació, el que fa Pedro Sánchez és anar a aquest programa, i encara pocs, crec que encara ha anat a pocs.
No, totalment d'acord. I, per exemple, Ada Colau, l'última campanya, va fer un munt d'Instagrams i va fer aquests vídeos que s'organitzava ella parlant amb famosos i tot això. Saps quin és el problema? Jo estic molt a favor de que vagin al Quinqui la Pija. Moltíssim. Saps quina és la diferència? Que en aquell programa ningú els hi dirà, com li va dir la senyora Encheu Rondo, al senyor Feijóo, que estava mentint amb el tema de les pensions.
Neus,
és més còmode anar allà i parlar de música i menjar pizza, amb tots els respectes. I probablement hi ha molts d'aquests votants, que és el que volen, no dic que no, que venia aquí i que et preguntin si vols un referèndum o no.
L'entrevista d'avui, perdó.
Si el que vull dir és que cada vegada els haurem d'estirar més nosaltres, els periodistes, cap als mitjans convencionals, perquè ells els interessen aquests altres mitjans. No només pel públic, sinó perquè una persona que té un podcast, o la pròpia Ana Rosa, quan va entrevistar el Pedro Sánchez, no tenen aquest background, aquesta capacitat crítica i de repreguntar que pot tenir un periodista. Per tant, ells se senten més còmodes en allà. Perdó, ja està.
Sí, no. Però mira, el que estàs dient és que no cal anar a la Pija i la Quinqui. Avui l'entrevista al diari AS d'Alberto Núñez Feijóo és una entrevista que va agratar al patriotisme basat en Espanya i en el Madrid. O sigui, què diu? Mbappé no debería acabar su carrera sin ir al Real Madrid. És a dir, tu veus l'entrevista, i crec que al Josep Martí, que també li agrada el negoci, l'entrevista, aquest senyor sap tant de futbol com l'amic Miquel Iceta. Val?
Ministre d'Esports.
El senyor Núñez Feijóo avui dona una entrevista que és, vaja, des del punt de vista esportiu, és que és un cachondeo, és que és broma. Racismo. Vamos a ver qué se puede hacer. És una frase de Mariano Rajoy. Vamos a ver qué se puede hacer. Supercopa. Yo creo que Arabia no es la mejor solución para que se dispute. Tot i que després parla del tema dels calés. Bueno, claro, el dinero y tal. Caso Negreira. Ha supuesto una lesión muy dura para el Barça y el colectivo arbitral. Nadal. Se le debería hacer un homenaje de Estado. Jo dic que el millor de l'entrevista que ho he dit aquest dematí a les 6 és quan el Vicente Jiménez, que va estar molts anys fent esports a la redacció del periòdico, li diu muchas gracias i li contesta a ustedes. És el més interessant de l'entrevista de Núñez Feijóo. Saps quin és un altre problema? Sí, és el millor, més destacat de l'entrevista. La resta no m'ha sorprès res. Una altra cosa, Núñez Feijóo ha donat alguna entrevista, per exemple, a Jotdown, parlant de cultura? Ha parlat Pedro Sánchez de cultura? Ha parlat Yolanda Díaz de cultura? Ha parlat, bueno, Mascal de cultura? Sí. Han parlat aquests de cultura? Ha parlat els d'aquí? Han parlat de cultura? La cultura? O sigui, una entrevista a l'As? I no has parlat de cultura, Núñez Feijóo? De què pensa amb els teatres privats, del que pensa fer amb les subvencions als, a les pel·lícules. N'ha parlat d'això? No, no. Ara, això sí, eh? Nadal merece un homenaje de Estado. Per què? Això són vots. O pensa que són vots, jo no sé si són vots, això. Però, en fi, què és Jean Martí?
No, no cal que
parli. Jean Martí està pensant molt, eh? És un gran debat que li agrada, aquest debat, eh?
Sí, bueno, és que la conciliació d'interessos és... És que depèn de quin barret me poso.
Clar, però si has estat a dins d'una maquinària electoral, saps que això funciona.
Si estigués, el, per exemple, avui un periodista que admiro, el company Enric Julián, encara no he pogut llegir l'article, sí, però ell diu que lo de Feijóo és un error.
Tu creus que no?
Jo, si hagués estat a l'equip de campanya de Feijóo, jo hagués apostat per no anar.
Sí. Jo crec que no li va anar tan malament.
Dius, ets un cínic, si en veritat creus que s'ha d'anar, la gent necessita informació, el polític l'ha de donar i tot això, sí. Quan, però de dir, jo assegut a Génova 13 en l'equip de campanya de Feijóo, des del punt de vista professional, tècnic, jo hagués defensat no anar. No, no, totes les enquestes ens diuen que estem a la forquilla entre els 130 i molts i 150 i algo, el sou està clavat allà baix, els vam guanyar per gestió de riscos, el que vaig a guanyar amb aquest debat de segona fila, comparat amb el que puc perdre, jo m'he de quedar a casa.
Clar, tens,
i no vaig.
Tens raó,
aquest
Josep.
Aquest és el meu anàlisi, vale, professional. Ara, clar, tot això, pues, quan ho veus convertit en fets, el que passa és que t'agrada. Jo, per exemple, aquí, no estem aquí per parlar de nosaltres, però la segona part de la meva carrera professional, quan miro enrere, dius, tota aquesta part de l'assessoria de comunicació, els dircoms, pues, en el fons crec que he estat bastant de temps ajudant a que les coses siguin pitjors, i ho dic amb aquesta claredat. Perquè, en veritat, el que fas és posar llenya i donar cobertura i posar el poc talent que tingues a treballar amb una direcció que des del punt de vista de la salubritat democràtica no és la que hauria de ser. Però també et dic una cosa. La fantasia de que el cos de votants d'Espanya, en aquest cas, 30, el que sigui el 100, no sé quanta gent pot votar, està en disposició, té interès per a, durant una campanya electoral, escoltar propostes serioses, bastides en una memòria econòmica al darrere per a demostrar que són factibles, o explicant com les faràs factibles i d'on trauràs els recursos. És a dir, una campanya coherent, amb arguments, amb propostes, però amb propostes acompanyades d'arguments sobre la seva factibilitat, això no hi ha cosa electoral del món que te ho aguanti, perquè les campanyes no han sigut mai, Neus, que tu deies, cada vegada van més a l'estómac. Des de que el món és món, los grecs anaven a buscar l'estómac de la gent.
Ah, sí.
No? Quan estaven en un àgora, aquells senyors amb vestits de blanc i vivint una vida millor, o que nosaltres pensem millor, quan s'esbatussaven dialectalment, el que anaven a buscar ja llavors era l'estómac.
No hi ha res que m'agradi més que debatre amb Josep Martí.
La raó...
si anem a Atenes, si ens creiem que va néixer allà la democràcia o un model semblant, si anem a la polis, és veritat que es debatia d'això, és veritat que no tothom tenia dret a la ciutadania, també es discutia d'una altra cosa, que ara, per exemple, no es discuteix ni a la dreta ni a l'esquerra, que era del repartiment del poder. Ara hem donat per fet que el model neoliberal és el que hem d'assumir perquè no hi ha alternativa, i malauradament crec que hi ha una part de l'esquerra important que també l'ha assumit, i no cal anar a mirar el detall dels programes electorals, però si potser es pot debatre de si hi ha d'haver impostos per les grans fortunes o no, no? Coses que potser, o si quan es parla de baixar impostos a les rentes més baixes, on situa cadascú el concepte de renta més baixa, no? Són tres. Però una última cosa, puc dir una última cosa?
No, això que... un moment, després d'aquí uns moments, perquè anem a la publicitat, és que els estimo molt amb ells i tornaran l'any que ve, si Déu vol, tornaran tots l'any que ve, i com que tornarem i estarem aquí i farem festa i tal, és aquest, puc permetre'm el luxe, digues, esperen un moment, perquè és que hi ha molta publicitat i...
Ara ens has renovat? En directe?
Bueno, sí, em renova. Sí, no?
Clar, però treu el tovalló, treu el tovalló que signi.
Firmem un tovalló o algo? Firmem en una...
Jo soc de l'escola de Daniel Sánchez Llibre. Daniel Sánchez Llibre deia sempre que jo, quan dono la mà, és com si és com un signe i d'haver firmat.
És llei, sí.
Sí, també ara això jo crec que està passant de moda ja, i firma millor que no, si no...
El risc d'incendi descontrolat i tu llançant borilles per la finestra? Foc off!
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc, foc off!
I encendràs petards en plena onada de calor? Foc off!
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre? Foc off!
Aquest estiu més que cap altre, a les imprudències...
Foc off!
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
El preu Lidl és... el millor preu.
Iogurt natural ecològic ara a la segona unitat al 50% per 0,26. I tomàquet pera per 0,99 al quilo. T'estalvies un 47%. Lidl, marca la diferència.
No hi ha res com el so de l'estiu. Excepte el so dels dies d'estiu d'Orange. Perquè tens cinema, sèries, música i gaming per a un superpla. Vine a les nostres botigues i troba regals increïbles, sortejos i descomptes en els millors dispositius. Apropa't ja i consulta les condicions.
Orange. Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Només aquest estiu amb Xin Xin de Flelu emporta't dues ulleres més per un euro més. I amb la targeta regal, les terceres per tu o per regalar. I també per al sol i progressives. Dues ulleres més per un euro més amb Xin Xin de Flelu. Vegeu-ne les condicions a l'òptica. Només fins al 31 de juliol.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma. Pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Els teus gestos èpics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, amb la teva nova assegurança de la llar, participa i guanya 12.000 euros i digues adéu al teu lloguer o hipoteca durant un any. Consulta les condicions a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible a les 24 hores del dia. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Això no havia passat mai.
Això no havia passat mai que Josep Martí no vegi que era llum vermella. No, ara parlarem d'això en breu, perquè haurem d'anar marxant, però la Neus...
Volia dir una cosa molt ràpida.
Ah, gràcies, i després en Joan.
Amb el que dèiem amb el Tian i amb el que deia el Josep. En aquesta campanya jo crec que hi ha un moment bastant clau per entendre el punt que hem arribat polítics i mitjans, que a vegades treballem tots en contra de la dignitat democràtica, per resumir-ho, i és que tots donem guanyador, jo també, a Feijó, del cara a cara amb Sánchez, perquè no va ser un debat. Mm. Va guanyar posant mentides apelades, tergiversant dades... utilitzant arguments d'aquests més viscerals, que això està en el seu dret, només faltaria, d'una manera, en fi, no sé si dopant el debat, però gairebé. I podem dir, Sánchez no es va saber bé defensar, totalment d'acord, Sánchez no es va saber defensar. Però vam normalitzar que algú que menteix en un debat i que l'estratègia que utilitza és no deixar el contrincant que tingui marge per rebatre'l i que, a més, en aquest cas, per la fórmula que es va utilitzar, doncs no hi havia ningú contrastant tot allò que s'estava dient, doncs guanya el debat. Guanya el debat.
Joan, no, estem normalitzant el doping. És a dir, estem normalitzant que l'Ensandstrom guanyés els tours, com els va guanyar. pel que jo sé, la Unió Ciclista Internacional li va retirar els tours a Lance Armstrong perquè estava dopat. En aquest cas, per higiene democràtica, ens hauríem de plantejar, perquè jo, Josep, entenc que des del punt de vista d'aquells que fan la campanya, els professionals que fan la campanya, que són professionals de màrqueting, tinguin una visió. La gent de màrqueting, ho dic perquè ara, per exemple, la corporació que mana és de màrqueting, té una visió que moltes vegades està confrontada amb el periodisme.
La corporació?
La corporació està...
Ara, Catalana de Mitjans de Divisió.
Ara, al capdavant, hi ha una senyora que és especialista en màrqueting, no?
No, perquè llavors surt gent... No, l'únic que dic és que hi ha hagut algú que m'agradaria saber qui és. Que és perquè li hem de donar la creu de Sant Jordi, però demà li hem de donar la Sant Jordi. Algú que diu que hem de treure la paraula Catalunya de Catalunya Ràdio.
Sí.
Que li hem de col·locar Cat Ràdio perquè és més guai, és més jove. És més jove.
Això és màrqueting.
Això és una imbecilitat, amb tots els meus respectes. Canviar, és a dir, quan algú li canvia, quan treus el nom del país amb una marca que ja és internacional, que quan te'n vas amb els camps de futbol, a les èpoques que feia el futbol, el Puyal, o abans quan les feia el Canut, o quan les feia el Carreras, o quan ara les feia el Bernat Soler, o quan els fa el Pere Escobar, la marca de Catalunya Ràdio és tan imponent, sí, que tu sí, no sí. Pots posar... Ara es dirà Cat Ràdio, però qui s'ha corregut? A qui se li ha corregut? Però bueno, tu, ja s'ho faran.
Bé, doncs això és una operació de màrqueting...
Amb els digitals, que la guerra i aquestes
coses... Podem compartir-la...
Que no és això.
Podem compartir-la o no podem compartir-la.
Que parlo des de l'amor i des de l'estima.
Té poc a veure amb el periodisme. I per què parlo del periodisme? Perquè el periodisme, Josep, no és només un negoci. Que també, però no és només un negoci. En les societats democràtiques és una funció social. Que té a veure amb allò que jo parlava del dret de la informació. I aquesta funció social, qui l'hauria de tenir clar per higiene democràtica no és només els periodistes, que hi treballem, sinó que també l'hauria de tenir clar els representants públics. Per tant, el que va fer Feijó, no anant a un debat de
total
d'una televisió pública, és anar en contra del dret de la ciutadania a la informació. I un senyor que es vol màxim representant de les institucions espanyoles com a president del govern, que no tingui clar aquesta funció pública del dret de la informació, més enllà del màrqueting, més enllà de les estratègies electorals, no sé si està massa validat per poder governar un país.
Pues des del punt de vista de l'agència... Ho va fer a Galícia durant dècades funcionant així.
Exacte, però això és el mateix que acceptar el dòping en les campanyes.
Ha estat tan, validat com el que és president ara. Perquè en les enquestes al revés, ahir, ja et dic jo que Sánchez no hagués anat amb aquest debat. Dius, és un supòsit, no ho saps, sí que ho sé. En les enquestes, al revés, a no ser que tinga d'assessor un Chichinabo, Sánchez, ahir no hagués anat al debat. Per tant, tots estan legitimats perquè tots juguen el mateix. Són les regles del present, agraden, no agraden. Insisteixo, el judici moral per un cantó, la realitat
per un altre. Però en tot cas, qui ha de preservar? Sí, però qui ha de preservar?
I mira el que passa als
Estats Units i sabràs el que passarà aquí
d'aquí un temps. Qui ha
de preservar la integritat de la democràcia amb totes les seves vessants i les seves variables que també tenen a veure amb la informació del ciutadà són aquells que es volen representants públics d'aquesta democràcia.
El que vulguis, però la tendència, per desgràcia, mira els Estats Units i entén el que va venint, que és que un partit pot dir alegrement i en totes les lletres que aquesta cadena de televisió ara mateix està construint un relat al voltant de Televisió Espanyola. En aquest cas és pública, però el relat servirà per a passar el ribot si hi ha un canvi de govern. Però que la tendència del màrqueting polític és aquesta.
Clar, però una cosa
no
és el
màrqueting
polític. Però tu cites als Estats Units.
I els mitjans juguen en això. És a dir, per parlar clar, quan tu, el gran producte estrella d'una televisió és un matinal fet en format de carrusel on cada merdeta de cosa es converteix en la fi del món i el senyor que el presenta nos vamos a las gaunas en aquest... I estàs parlant de política. Quan tu fas això, després el que costa molt és posar-te el vestit xupiguai de que molons que som els periodistes, que el que fem és sempre pensar en l'interès general. I una botifarra.
Però escolta una cosa.
Una botifarra. Nosaltres, com a col·lectiu, nosaltres, com a col·lectiu, els polítics defensen el seu interès. Però nosaltres hem defensat el nostre. I ens xifren les audiències. I ens xifren els clics. I ens xifla que ens facin cas, perquè a més ens agrada ensenyar-nos. I nosaltres, com a col·lectiu, hi ha mitjans més serios, hi ha mitjans menys serios, hi ha periodistes més serios, hi ha periodistes menys serios, però la tendència ha sigut a avalar sí. aquesta manera de fer.
Tens raó, però ara abans si t'havies als Estats Units, el que va ser, disculpeu que no recordo el nom, va ser secretari d'Estat amb Obama durant 2 anys i va ser el que tenia... anava a dir l'objectiu que no se'n va sortir d'intentar combatre les campanyes de desinformació que arribaven tant des de l'Estat Islàmic com des de la maquinària russa com ja de la banda de Trump, i ell va fer un llibre que es diu la guerra a la desinformació, i ell arriba a la conclusió, ell ho diu, hem perdut... era un càrrec tècnic. Hem perdut la batalla. L'hem perdut? És a dir, hi ha molta gent que encara es pensa que l'Obama no havia nascut als Estats Units, per no parlar de les campanyes contra la Hillary. Però és que aquí hem vist aquestes campanyes, que a nosaltres moltes d'aquestes campanyes no ens arriben, però totes les que hi ha hagut, per exemple, contra la dona de Pedro Sánchez, o les que s'han fet... Jo estic a valor del Falcon, perquè... ahir el PP va posar una mena de...
Una maqueta d'un avió,
que és el que utilitzen tots els presidents, que va comprar a l'etapa del PP i que continuarà utilitzant Feijó si és president. Sí, estem aquí ara mateix.
Són 4 minuts i les 11. Acabo de veure un tuit ara que m'ha passat l'Albert Sort des de la redacció, que és terrible. Gabriel Rufián, del debat d'ahir, penja una fotografia abraçat amb l'Òscar Matute. I Rufián, amb aquella ironia sarcàstica que deixa anar tant en tant, cada vegada li surt molt bé, i cada vegada pensa que li sortirà bé i surt malament, que posa, falta algo. Com dient, que nosaltres també hauríem d'estar aquí. Que està molt bé, és un final, i està molt bé, tu que està bé. La resposta de Javier Ortega Smith és, quan Rufián posa falta algo, Ortega Smith respon, los barrotes de vuestra celda. Sí, aquest senyor, Javier Ortega Smith, que no oblidem... és vicepresident de Vox.
Aquí hi ha un altre...
I portaveu al Congrés.
Clar, aquí hi ha un altre element, eh? És a dir...
està dient que aquests tios han d'estar a la presó, eh?
Durant una legislatura hem permès que hi hagi violència verbal que es transforma en violència política.
Més la legislatura.
Ha passat... No, però en aquesta legislatura ha passat de forma molt contundent, per exemple, amb la ministra Irene Montero. Des dels escons, eh? Des de la cambra de representació. I jo només vull recordar que tots els totalitarismes han començat creant climes de violència verbal transformada en violència política per acabar justificant i legitimant l'ús de la força, és a dir, de la violència real, en una mena d'atmosfera de retornar l'ordre que ells mateixos han trencat a través de la violència.
Lamento dir-te que en el cas concret que ocupa, que parles, diguem-ne que és com dius, però et deixes que Montero també s'ha abonat al senyalament i a la violència verbal contra l'altra part de la cambra. Perquè Montero viu de dividir exactament igual...
No, una cosa és dividir des del punt de vista ideològic, Josep, és que hi ha aquí pressions que no es poden fer. Una cosa és que tu divideixis...
Sí, es poden fer, oi?
No, està molt bé que la facis, però que són injustes. Una cosa és que tu divideixis des del punt ideològic, és a dir, jo no hi estic d'acord amb tu, perquè tinc aquest punt i aquest... I una altra cosa és que recorris a l'insult, a l'amenaça, com per exemple això dels barrots, això és diferent, eh? Perquè això és violència. La violència política no és que jo discrepi amb tu. Això no és violència política.
Que Montero també insulta. I ha insultat obertament a qui no pensa com ella. El que passa que els insults que utilitza Montero... Tornem al debat de la setmana passada, Joan. No et sonen com a insults, no et sonin insults. Però a mi hi ha coses que diu la Montero a la cambra, que com que no penso igual que tu,
però la senyora Montero,
un insult.
La senyora Montero mai no ha dit que eren pederastes. Clar. És que no ho ha dit mai. A ella li han dit pederasta.
És a dir, tu pots discrepar del to, pederasta. Pots discrepar del to i del contingut del que diu, però ella no ha dit pederastes, ni ha dit violadors als ni diputats, ni assassins.
Els ha dit feixistes.
Bueno, és que en alguns casos, si tu agafes...
Ella li ha dit comunista, això no és un insult.
Però ella no diu...
Jo al senyor Abascal no li pots dir neofeixista, no. Li pots dir urfeixista...
Com a Yolanda Díaz li pots dir comunista?
Estem parlant del no, de l'extrema dreta. Estem parlant d'insults a la dreta.
Va, Rejón li van dir que se n'anés al metge quan va parlar de la salut.
Va, se les han dit a l'alçada un campanar uns i altres, perquè viuen els dos extrems, viuen del mateix.
No és equiparable.
Neus Tomàs, què?
No, que com que quedava pendent el nom, per si algú el buscava del llibre que he comentat, es diu Richard Stengel, que va ser editor de la revista Time i va ser subsecretari d'Estat.